Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilard. L'alcalde de Constantí, Òscar Sánchez, ha valorat les declaracions de l'arquebisbe de Tarragona que atribuïa ahir a un mal moment dels mossens els casos d'abusos destapats en el si de l'església. Assegura que en la trobada que va mantenir ahir amb l'arquebisbe de Tarragona, aquest mateix es va mostrar preocupat i al qual li va traslladar que creia que s'havia equivocat a l'hora d'assignar el mossèn en qüestió a les parròquies de Constantí i de la Canonja. Per altra banda, també descarta declarant persona non grata al mossèn, que va morir fa 2 anys. N'ha parlat aquest matí a la xarxa, l'escoltem.
Creiem que no tenia sentit, no? El que sí que creiem que era important i necessari era treure-ho, no?, a la llum pública, per tal de que la gent que hagi patit aquest tipus d'abusos i no hagi sortit a la llum, pues que donin el pas per dir-ho, per tal, i amb l'únic objectiu de que aquestes coses no es tornin a repetir.
Per altra banda, també Òscar Sánchez va demanar l'assignació d'un nou rector, amb el qual l'alcalde assegura que hi haurà bona sintonia amb la resta dels veïns, perquè ja el coneixen. Més qüestions. La Conselleria d'Ensenyament ha plantejat a l'Ajuntament de Sant Cugat que la 13a escola pugui néixer el proper curs de manera embrionària dins d'un centre educatiu ja existent. Una proposta que el departament efectuaria en cas que la demanda per al curs vinent a la ciutat superés l'actual oferta de places. Martí González, Cugat.cat, bon dia.
Així ho ha avançat a Cugat.cat la regidora d'Educació, Esther Salat, que en cas de ser així l'embrió s'ubicaria previsiblement en una escola que estigués al centre de la ciutat. De fet, ha dit que ja hi ha centres que s'han ofert per acollir aquesta 13a escola, tot i que no ha concretat quins. En aquest sentit, la regidora ha recordat que el municipi ja ha viscut experiències similars, com va ser el cas de l'escola Ciutat d'Alba, que en un inici va néixer dins del turó de Can Mates, un modus operandi que es podria repetir en el cas de la 13a escola i que des de l'Ajuntament s'espera que així sigui per satisfer la creixent demanda de places que té el municipi. Escoltem Esther Salat.
Promís és que si hi ha suficient demanda a la zona del centre i al municipi, doncs es pugui crear aquest embrió de la 13a escola. I estan treballant amb les direccions de les escoles de primària i els tècnics del departament, doncs quins són les diferents opcions, quins són els diferents escenaris.
El conseller d'Ensenyament Josep Bargalló ja va fer a la ciutat aquest octubre, el titular del departament ja va reconèixer que Sant Cugat necessitaria una 13a escola en un futur immediat, tot i que llavors no va confirmar que calgués per aquest curs vinent.
Gràcies, Martí, des de Cugat.cat. En la plana cultural us expliquem que tornen els petits grans espectacles al Teatre Núria Espert de Sant Andreu de la Barca. Jordi Milian, Ràdio Sant Andreu, bon dia.
Bon dia, serà amb l'espectacle Nana, una canción de cuna diferente de la companyia Proyecto Nana. L'obra va ser guardonada amb el Premi Feten 2018 al millor espectacle de dansa. Es podrà veure a Sant Andreu de la Barca amb una doble funció, a les 5 i a les 7 de la tarda. Un espectacle adreçat de nens i nenes de 6 mesos a 4 anys. Frank Campmany, tècnic de cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
Història de dues noies que volen agafar la son i ho fan a través d'uns 70 o 80 coixins que hi ha per l'escenari i, bueno, hi van jugant i van fent un espectacle molt visual, molt maco i molt tendre, doncs, que penso que els nens disfrutaran molt.
Les entrades per aquest espectacle estan disponibles a teatrenuriaespert.cat i aquest cap de setmana arrenquen els petits grans espectacles al Teatre Núria Espert, que continuaran el dia 9 de març amb Alícia, al País de les Meravelles, i també amb l'obra el dia 6 d'abril de Quiso, de la companyia Centre de Titelles de Lleida.
Gràcies, Jordi Milian, des de Ràdio Sant Andreu. I a aquesta hora, pel que fa a la mobilitat, afegim que s'ha normalitzat ja el pas de trens de Rodalies de Catalunya al túnel entre Barcelona-Sants i Plaça Catalunya. Estava afectat per una avaria a la infraestructura d'Adif. Encara, però, hi ha retards d'uns 30 minuts a la R1, a la R3 i a la R4. Ara sí, això és tot en aquesta hora, en aquest butlletí de notícies en xarxa.
L'escala.
Sardanes sí, sardanes no, sardanes sempre, pregunto jo, hi ha res millor? Des de Ràdio L'Escala no deixin d'escoltar l'esperat programa obligat de sardana, cada dissabte a les 12 i cada diumenge a les 10. No hi falteu.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
Hi ha moments incombustibles. La connexió eclèctica, cada dijous a les 8 i divendres a les 9 del vespre a Ràdio L'Escala 107.6 de la teva FM. On acaba el llenguatge, comença la música.
Torna-la a tocar, Sant, el programa de música nostàlgica de Ràdio L'Escala. Cada dissabte a les 11 i cada diumenge a les 12.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio L'Escala els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí, a Ràdio L'Escala 107.6 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de callar. Hasta luego, cocodrilo.
L'Havanera i el Cant de Taverna ens acompanyen a Ràdio L'Escala. Em dic Joan Brugués i és un plaer fer-vos gaudir cada dissabte a les 10 del matí i diumenge a les 11 del matí amb el programa Sons a Cal d'Orella, una finestra musical oberta al mar.
L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, lent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com estan? Benvinguts. Són les 11 i 7 minuts del matí d'aquest dijous, dia 7 d'aquest mes de febrer, i això és el més calent a l'Aigüera. Comencem aquesta primera hora actualment amb una temperatura de 9 graus en 2 des de l'estació meteorològica de la Closa del Llop, i ja funciona la webcam, ja funciona la càmera web, i veiem, com diu el Balset Mariner, el mar semblava un mirall perquè es veu tot el mar en calma, i era una embarcació que entrava al port. Ja funciona aquesta webcam que portàvem uns dies que estava així enterbolida, no es veia res. Com quasi com abans, com veiem el canal, com no podíem veure el Canal Plus, que només veiem alguna programació obert, però sempre hi havia aquelles ratlletes, aquí tampoc era que hi haguessin aquelles ratlletes típiques de Canal Plus, però hi havia tota la imatge que no es veia res. Avui sí, doncs que ja veiem aquesta webcam i es pot veure això. Són núvols al cel, aquests núvols que bueno, després en Sergi ja ens explicarà per què hi són, qui els hi ha posat, no sé si això hi arriben, però bé. I sí que ja veiem doncs aquesta webcam a la càmera web. Això, per una banda, la Closa de Llom, 9 graus amb 2, podem dir quasi igualtat, amb una humitat molt alta, del 92%. No? Hem mirat la humitat de l'estació meteorològica, aviam si abans, perquè com no s'ha d'activar, allò que en diuen activar el flash, no sé què, i tarda un xic, però bé, si cas més tard ens hi fixarem amb el que ens marca aquí a la humitat a l'estació meteorològica. Ara bé, s'està carregant, tarda un xic. Ah, aquí el tenim. Un 92%, mira, doncs igual. 92 per una banda, 92 per l'altra, 9,1 una banda, 9,2 amb l'altra. Vull dir, molta igualtat d'arran de mar més terra endins. Molt bé, això és el que ens marca en els nostres valors. Ara d'aquí una estona sabrem el que es diu en Sergi Corral. A part del temps, el resum de premsa. Els principals titulars dels diaris catalans i també les fotografies de portada. Diari de Girona, El Punt, L'Ara, La Vanguardia i El Periòdico. felicitarem a tothom que sigui el seu sant i el seu aniversari. Recordarem què passava ara fa un any, també què em passava ara fa 5, i avui el refrany latita o la dita del dia és el dia que viatgem, per, de moment, per municipis gironins. I quasi, quasi estem a punt d'acabar l'any. Penso que és l'últim poble de la relació que tinc de pobles que comencen amb la lletra A. Avinyonet del Puigventós. La Montse Hidalgo avui ens proposa un pla vital amb una entrevista a Pepe Montserrat, escultor i autor de Levate, que ens explica com funciona la seva eina de transformació personal. Carai, interessantíssim. Com també interessant serà el que ens porti l'Anna Ruiz de la seva secció L'Horitzó, aquesta picada d'ullet que fa cap al futur, i avui ens parlarà què passarà amb la cultura alternativa. Amb tots aquests continguts i maridats musicalment, arribarem al punt de les 12 per començar ja aquesta segona hora del Més Calent a l'Aigua. És a dir, que dues hores d'entreteniment, que espero que passin una molt bona companyia al nostre costat. I com els dic sempre, si em volen acompanyar, molt benvinguts. Comencem. I com hem dit, pel temps. En Sergi Corral, amb el seu titular de pàgina, ens diu: dies de bonança amb més humitat i alguns núvols de matinada. Per avui dijous, hem començat el dia amb núvols prims de matinada, que marxaran al matí i deixaran un cel molt més serè. A la tarda es formarà alguns núvols i gaudirem d'un panorama més variable, més humit i pitjor visibilitat. El vent. Hem començat el dia amb un vent en calma, el llevant fluix que ens ha d'arribar al migdia i alguna estona de gregal o tramuntana que el tindrem al vespre. I l'estat de la mar arrissada durant tot el dia. Pel que fa a demà divendres, com començarem el cap de setmana, doncs amb un cel ennuvolat de matinada, per núvols baixos ben compactes al centre del dia es desfaran els núvols i quedarà el cel més clar amb bandes de núvols prims que aniran passant, ambient humit a primera hora. El vent, mestralem el fluix de matinada, girant a migjorn i garbí força 1 a 3 a migdia i tarda. I la mar també, igual que avui, arrissada tot el dia. Tant per tota l'aigua del mar ha canviat. Portàvem uns dies amb 12 en 9 i ara un xic més baixa, 12 en 4. De moment, el que portem d'any és la temperatura més baixa. Podrà baixar més? Doncs haurem d'estar atents, haurem d'anar seguint-ho el dia a dia, com anem fent aquí amb les temperatures que ens porta des del seu bloc en Sergi Corral. I sempre l'estat de la mar, la temperatura més ben dita, a part de l'estat de la mar, la temperatura sempre hi és present. Molt bé, arribem a 13 minuts de les 11, és a dir, que passen de les 11, dos minuts per arribar a un quart de 12. I després de parlar del temps, hem de fer un canvi de sintonia per anar al resum de premsa. Aquest resum de premsa, que també, a part de tots els oients que m'estan escoltant, també he dedicat a aquests que estan al seu lloc de feina i encara no han passat a buscar el diari, sobretot aquells que no tenen un diari fixe, que van variant cada dia, els expliquem el que hi poden trobar. Si són dels diaris gironins, doncs avui el diari de Girona diu que Interior facilita instal·lar càmeres als municipis sense policia local. Un nou conveni permetrà poder disposar d'un sistema de videovigilància i les localitats hauran d'acreditar una necessitat de seguretat ciutadana. Bé, i la fotografia del tot curiosa. El titular diu: performance al riu Unyà de Girona per recordar els morts a Ceuta del 2014. I veiem, doncs, aquí persones, una persona aquí a la llera del riu Unyà, de fons hi ha el pont, bé, doncs com embolicat, com si fos un cadàver amb, i roba al seu costat. Doncs aquesta és la performance que es va fer ahir per recordar els morts a Ceuta l'any 2014. Aquesta és la fotografia de portada del diari de Girona. Anem al diari El Punt, El Punt Avui. Junts contra el diàleg, diu el principal titular. El PP convoca una manifestació a Madrid amb Ciutadans i Vox per l'alta traïció a Espanya de Sánchez pel relator. Calvo intenta calmar els barons socialistes davant del malestar dels sectors del PSOE per la iniciativa del govern estatal. La Moncloa i la Generalitat mantenen les divergències sobre quina és la taula per certificar l'auditor. I la fotografia de portada per al partit. Partit de Copa, d'anada ahir entre el Barça i el Madrid amb empat a un, empatats cap al Bernabéu, i la fotografia dels veiem un dels protagonistes de la nit, el que va marcar el gol, a Malcon. Malcon, juntament amb Keylor Navas, que també va ser un dels protagonistes per l'altra banda, doncs són els que surten a la fotografia de portada, amb la pilota pel mig. Bé, diaris gironins, anem als diaris ja de Barcelona. I comencem per El Periódico. També comparteix fotografia de portada, però bé, una altra imatge referent al partit del Barça, que diu el Barça regala l'avantatge al Madrid. Malcon iguala un gol de Lucas Vázquez i la semifinal de Copa es decidirà al Bernabéu. I veiem dos dels jugadors del Barça abraçant l'autor del gol, en Malcon, també protagonista sobretot a la primera part del partit. I el titular diu el govern central en la diana pel conflicte català. La triple dreta surt en tomba contra el diàleg. PP, Ciutadans i Vox convoquen al carrer contra la inclusió d'un relator a la taula dels partits. Els conservadors acusen Sánchez de traïció i líders del PSOE critiquen el gest. Això en quant al periòdico. Anem a La Vanguardia. La Vanguardia diu la dreta protestarà al carrer contra la traïció de Sánchez. El PP, Ciutadans i Vox criden a fer fora el president per voler pactar un relator amb l'independentisme. El govern central i el català negocien mentre els nervis s'apoderen del PSOE. I la fotografia de portada, barreres contra l'ajuda humanitària. Aquestes barreres que ha posat l'exèrcit veneçolà per no vol que entrin els camions, els convois, en aquest cas, que porten ajuda humanitària en aquest país. I han posat doncs, aquests contenidors al mig de les carreteres. Aquí veiem que podria ser una autopista i aquests contenidors ben bé al mig de la carretera tapant doncs, l'avançament de camions. Fent com de barrera, per ser més clars. Això és el que diu el diari La Vanguardia i acabem amb El Punt. I El Punt també doncs, fan-se referència al partit d'ahir entre Barça i Madrid amb el peu de foto que es decidirà al Bernabéu. I el titular compartit amb els altres diaris, el PP, Ciutadans i Vox, agiten el carrer contra Sánchez. Les dretes convoquen diumenge a Madrid una manifestació a favor de la unitat d'Espanya. Casado acusa el president espanyol d'alta traïció per haver acceptat la figura d'un relator. Bé, doncs aquestes són les notícies, els principals titulars que porten els diaris catalans. Avui, excepte el diari de Girona, els altres fent-se ressò d'aquesta mobilització, d'aquesta manifestació que volen fer, que han convocat, més ben dit, el PP, Ciutadans i Vox per diumenge a favor de la unitat d'Espanya. I també la majoria dels diaris, a la fotografia de portada, es fan ressò de l'empat d'ahir del Barça en el partit d'anada de la Copa del Rei. I ara tot s'ha de decidir a la tornada, que la tornada està prevista per l'última setmana de febrer, concretament, si no vaig errar, crec que serà el dimecres, dia 27 de febrer, el partit de tornada. Bé, doncs aquests són els principals, com deia, principals titulars, les fotografies, amb aquest resum de premsa, moment de la música, i a la tornada ja irem a l'apartat de sants, aniversaris i més. I el dijous és un dia rumbero. Un dia rumbero, aquesta vegada amb rumba en català. Rumba, hi ha rumba catalana i rumba en català. Com els que ens porten Gertrudis. Primer ens van... No sé si va ser primer o segon, perquè primer es parlaven d'una samarreta i ara ens parlen de pantalons.
Ropa, ya que les puedo ayudarme. una caparata, no puedo dejar de desear de mirarte. Y cuando lo tengo, voy y me lo vendo. Es una caparata, no puedo dejar de desear de mudarte. Y en la primavera, de segunda mano, ya en que le puedo ayudarme a vivir. Tras del mostrado, una mujer que me quería con plata. Ya en que le puedo ayudarme a vivir. Tras del mostrado, una mujer que me quería con plata. Juro que nunca había visto tan pantalones juntos. ¿Cuáles serán lo mío? Mío de primavera, la isla.
Gertrudis amb pantalones. Ens han acompanyat fins a les 12:22 minuts i és aquell moment que sí, ara ens toca felicitar tothom qui serà el seu sant, el seu aniversari, parlar de notícies i acabar amb el refrany.
Si el que mana que és qui paga...
I tant, el que mana és el qui paga, però ara toca sants i aniversaris. I tant que ho sabem, això sempre, el que mana és el qui paga. Anem per al santoral, anem a mirar, a buscar, a cercar el dia que ens toca avui, dia 7, dijous, Sant Ricard i Santa Juliana. Dos felicitats, i avui és, els Ricards ho celebren avui, dos felicitats, perquè de Ricards en tenim uns quants aquí a l'escala, doncs, si ens estan escoltant, i avui és el dia que ho celebren, que no hi hagi algun altre Ricard por ahí, doncs moltes felicitats. I les Julianes, doncs, també. Felicitats. Com també felicitem a tots els que sigui el seu sant, moltes i moltes, el seu aniversari. El seu sant ja ho hem fet, el seu aniversari. Moltes i moltes felicitats. I a tots dos els deixem que passin un molt bon dia. Mira, i si algú els celebra avui el seu sant, el seu aniversari, també. Ja hauria de felicitar el doble, però que se posi també en el mateix lloc dels felicitats per doble. Clar, si és sant i aniversari, ha de ser pel doble. Molt bé, doncs felicitats als sants i als aniversaris. Anem a conèixer qui són els, aquests coneguts, famosos o saludats que avui fan anys. I avui fa anys l'actor Ashton Kutcher, que en fa 41, l'actriu Tina Majorino, que en fa 34, i jugador del Barça Sergi Roberto, que en fa ja 27. Això en quant a sants i aniversaris, passem a notícies i anem a recordar què passava ara fa un any. La notícia era que un ciutadà belga que visita habitualment l'escala és el guanyador del viatge que l'Obet va sortejar per Reis. L'establiment que li va entregar el cupó i que també s'emporta el viatge és la botiga de roba infantil Nat Buff. I en fa 5, la notícia era que els grups polítics municipals elogien la feina del síndic de Greuges, en Jordi Piqué. En Jordi Piqué, que el tindrem a la segona hora amb el seu abecedari musical, fa 5 anys era el síndic de Greuges i presentava la memòria a un ple aquesta vegada del mes de febrer, la memòria del que va ser l'any abans, això és el 2014, presentava la memòria del 2013, i els grups elogiaven la feina que havia fet durant tot aquell any. Després que ho deixés Jordi Piqué, ha estat Carles Cervantes, que és l'actual síndic de Greuges. Bé, i acabem aquest refrany dita o frase del dia, com cada dijous viatgem per la geografia catalana, però primer a la de proximitat, que és la geografia gironina. I avui anem fins a Avinyonet, serà l'últim de l'A. Ja la setmana que ve començarem amb poblacions que comencin per la lletra B de Girona. Primer Girona, després ja viatjarem pel resta de comarques catalanes i de poblacions catalanes. I avui anem a Avinyonet, Avinyonet de Puigventós, i diu que a Avinyonet d'una tifa en fan una paret. A Avinyonet d'una tifa en fan una paret. Doncs bé, aquest era l'apartat de Sants Aniversaris, Notícies i Refranys. I ara és el moment d'escoltar la proposta que ens fa cada dijous la Montse Hidalgo, aquest pla vital, que té un objectiu, que és facilitar tot un seguit d'eines que permetin aprendre a menjar, adoptar un estil de vida saludable, conèixer el cos i adaptar-se a les tendències de moda. I per avui ens porta una entrevista a Montserrate. Aquest senyor és escultor i autor de Elevate. Elevate. Que explica com funciona la seva eina de transformació personal. Es tracta d'un llibre en forma de quadern de notes que proposa exercicis creatius pel canvi. Com sempre, tot el que ens porta la Montse Hidalgo, molt interessant a les seves seccions. Recordin que demà hi ha la secció Emocions relacionada amb el món del cine, sempre amb la col·laboració de la doctora Maria Palacín. Anem a escoltar, anem a saber què ens explicarà avui a l'entrevistat amb Pepe Montserrate, escultor i autor, amb Pla Vital de Montse Hidalgo.
Pla Vital. Amb Montse Hidalgo.
Créixer és decidir i sovint agraïm poder tenir eines per fer-ho de la millor manera possible. De vegades volem canviar aspectes de la nostra vida i per això és d'agrair que hi hagi persones que ens posin eines a les nostres mans, com ho fa l'autor de Elevate. Pepe Montserrate, benvingut, bienvenido, ¿qué tal?
Muchísimas gracias.
Usted es escultor y el éxito reconoce su capacidad creativa. ¿No siempre fue así? ¿No tuvo ocasión anteriormente de dedicarse a lo que más le gustaba?
Bueno, yo la verdad es que la vida al final, y por eso yo creo que es tan importante tener una herramienta que te permita parar a reflexionar, ¿no?, exactamente qué quieres. Yo estas herramientas de pequeño no las he tenido, no me las dieron en el colegio, desde luego tampoco me lo dieron en la universidad ni en otros sitios. Entonces, es verdad que yo me he dejado llevar por la vida, ¿no? Pues durante muchos años, hasta que un buen día paré, ¿no?, y empecé a hacerme preguntas importantes y tomé decisiones y luego, pues sobre todo, compromisos con hacer todos los días algo para acercarme a eso que quería.
Buscando el mar.
Bueno, siempre. Yo siempre, todo el tiempo que pueda estar cerca del mar y además del Mediterráneo, muchísimo mejor, porque es mi casa, ¿no? Me siento totalmente en casa. Esté donde esté, ¿eh?, ya sea aquí en Barcelona, o sea en Grecia, o en Croacia, o donde sea, da igual.
Escultor y, por lo tanto, creador. ¿Podemos forjarnos como personas?
Yo estoy convencido, y de hecho yo creo que vivimos un momento muy importante en ese sentido. Yo creo que antes los temas de psicología o de autogestión eran mucho más paliativos que preventivos. Ahora hay una corriente científica, psicológica, etcétera, que estudia pues no solo cómo arreglar algo que se ha escacharrado, sino cómo, bueno, pues tener herramientas en la mano para poder decidir cómo va a ser bueno, pues nuestra vida y poder acercarnos a eso que decidimos y queremos.
Usted, que ha pasado por la experiencia de dejar a un lado una vida completamente diferente, ¿se equivocó o ha acertado ahora?
Bueno, yo creo que he acertado de lleno, pero esto es fruto de muchos no aciertos también, ¿eh? O sea, esto es una vida entera proponiéndome cosas y viendo que luego no sucedían, ¿no? Entonces yo creo que el kit, y por lo que he escrito esto, que jamás me hubiese planteado hace 3 años escribir nada, fue que encontré, creo que, una de las claves más importantes en el proceso de transformación personal de cualquier persona. Y es que la clave está en la herramienta que utilices. El hecho de tener algo a mano que te recuerde lo que tú has decidido día a día, ahí está la clave. Yo creo que está en el recuerdo. O sea, yo todos los años, pues el 31 de diciembre o en agosto, lo que sea, te haces esos propósitos cargados de emoción y tal. Y lo normal es que durasen lo mismo que dicen los estudios, ¿no? En 3 semanas aquello se había diluido como un azucarillo, ¿no? Y hasta que un día, por unas casualidades, me di cuenta que el recordar todos los días, muchas veces, lo que te has propuesto es la clave para conseguirlo. En mi caso, pues empecé a notar en una Moleskine pues lo que quería y revisarlo día y noche hasta que me di cuenta que esta era la clave, ¿no? Entonces, empecé por una parte de mi vida, que era más el cuerpo y la energía, y luego empecé a extrapolar esto a distintos ámbitos de mi vida, a la vida profesional, a mi relación de pareja, etcétera. Y el hecho de poner el foco solo en lo que quieres y dar todos los días un pasito hacia eso, yo creo que ahí está la clave, en acordarnos diariamente de lo que queremos.
Aquí tenemos una palabra que es la rausha, la fuerza que te empuja a hacer cosas. Esa fuerza que te empuja al cambio se nos va.
Bueno, yo creo que es muy... Sí, se va muchísimo. Y por eso es tan importante recordarlo y una serie de herramientas que aquí propongo. O sea, la emoción, la rausha que dices tú, es lo que nos mueve a la acción. Por eso, en esa etapa 2 que hablo de Elevate, donde invito a la gente a hacerse preguntas importantes en cada ámbito de su vida, lo primero es preguntarle a tu corazón exactamente qué quieres y por qué lo quieres. Porque si tienes una emoción fuerte, eso lo puedes, es lo que te va a permitir anclar profundamente eso que quieres y que luego al primer revés no te dejes llevar, ¿no?
Hay que estar muy bien anclado para que no te lleve el viento.
Totalmente, para no agarrear.
Su libro no tiene formato de libro, tiene formato de libreta de trabajo. Eso para empezar. Y nos pone muchísimos deberes.
En primer lugar, yo creo que no es un libro. Para mí es una herramienta personal donde cada uno es el autor de esa herramienta. Y porque yo no soy el autor realmente, yo pongo una infraestructura, yo pongo un proceso donde, pero cada uno es el que tiene que construirlo, no soy yo. De hecho, los libros se leen y se guardan, y lo normal es que se olviden. Yo estoy creando una herramienta de recuerdo de lo que cada uno ha decidido hacer para no olvidarlo mañana y noche, y por eso propongo algunas rutinas de mañana y noche para acordarnos, ¿no?
Esto es de por vida.
Es de por vida. De hecho, invito a la gente, a todo el mundo, a escribir a lápiz, porque nuestras listas de deseos cambian, nuestros objetivos van evolucionando, van cambiando, las personas con las que estás y en donde, bueno, pues decides poner tu foco para mejorar esa relación. Todo va cambiando. Somos muy líquidos, vamos cambiando, ¿no? Como el mar. Y bueno, en fin, por eso invito a escribir a lápiz.
Pero también somos muy gandules. Es decir, cuando hemos hecho un esfuerzo para cambiar y hemos llegado a una, vamos a llamarlo etapa o estadio diferente, allá que nos aposentamos, nos apalancamos y, bueno, que nos las den todas, ¿no?
Por eso es tan importante la herramienta. O sea, porque al final es tener algo, algo a lo que agarrarte día a día. Para eso, no gandulear, como tú has dicho, o sea, al final somos gandules. Yo creo que no es un tema de falta de fuerza voluntad o de gandulear, es de no saber a qué herramienta agarrarnos. Entonces, yo lo que propongo es esto, que es una herramienta, un objeto físico, como el que se lava los dientes, pues eso, después de cada comida, pues utilizar un objeto físico al que agarrarse día y noche para acercarnos a lo que queremos. O sea, yo creo que ahí está la clave, en no olvidar diariamente lo que queremos.
Hay varias etapas.
Sí.
¿Todas igual de importantes?
Sí, todas igual de importantes. La primera es muy importante, que es preparar el viaje. Al final invita a cargarse de positividad, pero sobre todo invita a entender un concepto. El concepto es que la principal herramienta que tiene todo ser humano para construirse a sí mismo es su atención. Es dónde pone su atención. Es muy importante. Si pones la atención en cosas que no te aportan nada, eso es lo que vas a tener. No te va a aportar nada. Si pones tu atención en cosas que quieres, te va a aportar lo que quieres.
Tendemos, por ejemplo, a poner la atención en los problemas para resolverlos. ¿Vamos a tener más problemas?
No. O sea, bueno, yo creo que yo creo que es muy importante. O sea, los problemas al final, las preocupaciones son... Hay que ocuparse, ¿no? Hay que preocuparse de esos problemas, ¿no? Entonces hay que tener hay que tener la fuerza y el control para evitar que entre nada en la cabeza, en nuestro pensamiento, que no nos aporte nada. Entonces, por eso invito tanto a domar al caballo desbocado, ¿no? Yo utilizo estas metáforas de domar al caballo desbocado, ver nuestra mente como un caballo que está, bueno, pues eso, que no hay forma de acallarlo, y para eso la única forma, el único músculo, o sea, la única forma de ejercitar el músculo de nuestra atención es por medio de acallar nuestra mente, ¿no? Pues invito en esa rutina de arrancar la mañana el acallar un ratito la mente todos los días. Después, una vez empezamos a callarla, empezamos a, de verdad, al cabo de un mes aproximadamente, empezamos a ser más conscientes de cuando te viene ese pensamiento que sabes que no te aporta nada y que te va a armar un lío en la cabeza, pues ser como el puerta de un club que dice, no, perdona, tú te quedas fuera, que aquí mando yo, en este club mando yo y tú no vas a entrar, que me vas a armar un lío aquí dentro, de cuidado. Entonces, esa es la primera fase, es cargarnos de positividad, sobre todo con el agradecimiento de las cosas buenas que tenemos, y luego ser muy conscientes del poder creador en nuestra vida, de dónde ponemos nuestra atención, y empezar a decidir quién entra dentro de nuestra cabeza y quién no. La segunda etapa nos invita a parar, ¿no?, a reflexionar en este mundo de locos que vivimos y de prisas, a darle tiempo de calidad, a hacernos preguntas muy importantes en la naturaleza o en ese sitio que nos entusiasme, en ese pueblo o en esa playa, me da igual donde sea, y preguntarnos exactamente qué queremos en cada ámbito importante de nuestra vida. No preguntarnos qué queremos, sino luego el por qué lo queremos. El por qué nos ayuda a anclar muy profundo esa emoción primera que hemos tenido de eso que queremos, eso que hemos visualizado exactamente en ese plano de nuestra vida. Luego, a analizar los obstáculos. ¿A qué me voy a enfrentar para conseguir esto? Y luego, pues con una hojita en blanco, sentarnos y empezar a poner cuáles son las formas, los primeros pasos que nosotros creemos que, con los que podríamos salvar esos obstáculos, ¿no? Después de este proceso, nos encontramos de repente con una montaña de cosas, con una lista de la compra gigantesca de cosas que hay que hacer. Gracias a Dios, el último paso de la etapa 2 nos dice prioriza. Y ahí lo más importante es que el compromiso que nos hagamos, que sea pequeño, pero que nos comprometamos al 100%. Intentar que no fallar en ese compromiso todos los días. Por eso, luego está la herramienta de recuerdo, el cuadernito de este tipo Moleskine, donde nosotros hemos escrito lo que queremos, e incluso invito a recordarlo no solo por la mañana y por la noche, sino a lo largo del día, pues llevar una piedrecita en el bolsillo o una pulserita o lo que sea, o dos relojes, algo que te ayude a recordar muchas veces a lo largo del día en qué estás, y que no te vayas a la cama sin haber hecho eso que te has comprometido, que te puede llevar 10 minutos, 15 o media hora, pero sobre todo no irte a la cama sin fallar.
Tu herramienta de transformación personal, Elévate, Pepe Monserrate. Un placer, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
La Vital, amb Montse Hidalgo. Estils de vida, nutrició, tendències, consells saludables. Salut i vida sana a la xarxa.
El més calent a l'Aigüera.
La Vital amb Montse Hidalgo, avui amb l'entrevista a Pepe Monserrate. I ho maridem tot això en ritme musical, el ritme que ens porta a l'orquestra Plateria amb aquestes cúmbies.
La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas.
El més calent a l'Aigüera.
A ritme de cúmbies arribem quasi a 12:15 i a 12:15 li donem pas a el que ens explicarà l'Anna Ruiz a la seva secció L'Horitzó, aquesta picada d'ullet que fa cap al futur més proper i cap on van els diferents sectors que formen el nostre mapa quotidià. I avui ens parla de què passarà amb la cultura alternativa.
L'Horitzó, amb Anna Ruiz. L'Horitzó. Què passarà amb
la cultura underground, la cultura alternativa? Doncs que ha multiplicat les seves possibilitats d'arribar al gran públic gràcies a internet. L'escriptora Patricia Muñiz és autora de la novel·la eròtica amb provocador títol Lizzie, l'estudiante que vendió sus bragas y acabó convertida en obra de arte.
Jo vaig començar a publicar en contes a uns fanzins catalans, un que es diu Catarsi i l'altre que es diu Malacerbes. Eren relats de gènere en català. Llavors, hi vaig guanyar un premi de terror a Molins de Rei. A partir d'aquí, doncs, em va publicar una editorial també underground que es diu Underbrain Books i vaig treure amb ells la primera novel·la, que és Corriente Sanguínea, i la segona, que és Playroom. Ara aquesta tercera l'he autopublicat. Però penso això, que o sigui, tot el tema underground, evidentment que està a internet, perquè és que és la via econòmica, no?, d'arribar a molts llocs. És que el problema, al final, són les despeses, no?, del que costa tot, perquè si tu vols estar en una fira de llibres, has de pagar molts diners per poder tenir un stand, o si has de pagar una distribuïdora de llibres, l'editorial, no per diners, inverteix diners, però clar, ha de tenir moltes vendes perquè això surti rendible. Llavors, realment aquest circuit és molt beneficiós pels autors que tinguin possibilitats d'arribar a altres llocs, perquè és que si no és molt complicat. A internet tu tens el control, pots fer moltes coses, pots publicar per Amazon, com és el cas de l'ICI. Ara bé, dona molta feina, tenen un servei, llavors tu t'has d'ocupar de corregir, maquetar, etc. Llavors ho penges a Amazon i a partir d'aquí doncs, ja fas tractes, poses el preu, no, a quins països vols que es vengui i ja, això ja funciona sol. Pots fer la comanda de llibres, llavors tu distribuir-los a botigues, no? o com ho vulguis fer, però és una possibilitat que dona molta feina, clar, perquè no ens enganyem, vull dir, si tu et limites a pujar un arxiu a Amazon, ningú el comprarà perquè no tindrà visibilitat. T'has de preocupar, no?, de que això arribi a la gent, llavors un ha de valorar si tens la capacitat per dur a terme tota aquesta feina. Això també és veritat, no vull enganyar ningú de dir, no, és superfàcil autopublicar-se.
Fer, com sempre, has de fer un bon producte.
Clar, i l'has de fer sol. Obre moltes possibilitats i a mi em sembla molt bé. O sigui, jo crec que un escriptor no ha de renunciar a publicar en una gran editorial, però tampoc ha de renunciar a autopublicar-se, perquè internet t'acosta molt a la gent. Una editorial, a vegades, si no fan les coses bé, és perjudicial per un escriptor. Si no mouen bé l'obra, si tu has cedit els drets i llavors no pots fer... Perquè una novel·la no deixa de ser com un fillet, saps? Llavors tu vols que arribi a bones mans.
Lizzie és una novel·la que barreja sexe i internet. La tecnologia, de fet, està present en l'obra de Patricia Muñiz.
Sí, aquest és un tema que, bueno, no només el Lizzie, sinó que altres novel·les que ja havia escrit també he tocat. El Playroom també es toca el tema de les tecnologies amb el sexe i el Corriente Sanguínea, doncs, també una mica. A veure, és la manera que tenim de relacionar-nos. La tecnologia ha arribat per quedar-se i jo crec que la tecnologia va molt més per davant que nosaltres com a persones. És a dir, nosaltres encara som una mica cromanyons, no? A comparació de les possibilitats futuristes que ens dona la tecnologia. I estem allà una mica atrapats. D'aquests programes que hi ha ara pel mòbil, per quedar amb la gent, que, bueno, a mi no em criden gaire l'atenció, però jo sé que hi ha gent, molta gent que estan addictes, no? Crien com una addicció al Tinder i tot això. Però més que això, jo crec que la relació que tens de poder satisfer necessitats sense tenir una persona al davant. Internet és un univers. Llavors, aquest univers també posa les seves pròpies regles al món del sexe. I en això estem. Ho estem païnt. O sigui, si és que jo penso això, que encara ens ha de portar moltes sorpreses.
Deixant de banda el tema de la prostitució, que això és molt més complicat, és un fenomen
d'esclavitud
i de servitud de, bàsicament, moltes dones, ho deixem de banda.
Ho deixem de banda.
Però estem parlant de sexe lliure entre dues persones o també de negoci al voltant del sexe?
Hi ha les dues coses. O sigui, hi ha sexe lliure entre les persones, que això existeix, però hi ha també un negoci. I no hem de tancar els ulls. O sigui, el sexe és un gran negoci, és una gran indústria. I potser estava massa dominat per una mentalitat masculina, fins i tot un pèl masclista, però jo crec que les dones hem d'entrar al negoci, perquè és un gran negoci. És que per què hem de tenir la porta tancada o per què s'ha de dir que una dona és tal o qual perquè vulgui fer negoci dintre de temes que toquen l'erotisme o el sexe.
I aquest negoci evoluciona i es desplega a través d'internet.
En gran part, sí.
L'Horitzó, amb Anna Ruiz.
Però quina és la història de Lizzie?
Bueno, aquesta novel·la explica, doncs, sobretot, la història d'una noia que comença per curiositat a ficar-se en el món del sexe per internet i acaba en un museu. Aquesta, bàsicament, és la història. El que passa que és una novel·la coral que explica la història de més d'un personatge. Però Lizzie és la protagonista. L'obra sí que és de ficció, la història és de ficció, els personatges no són reals, però per poder explicar bé el que fa aquesta noia, que de fet el que fa és vendre la seva roba interior per internet, he anat a parlar amb persones que ho fan de veritat. I he parlat amb venedores i amb clients també. He entrat al món del fetichisme. Doncs jo crec que totes les persones tenim dues cares, siguem o no siguem conscients, no? Tenim la cara pública, no? I després la més privada, la més interior, que llavors tenim desitjos que són secrets, tenim fantasies que no expliquem a ningú. Jo crec que en el fetichista doncs és molt conscient d'això i obre la porta a poder viure les seves fantasies. A mi això em sembla molt interessant, perquè és una inhibició que no tenen, no? I bueno, a mi sobretot això, obrir aquesta porta a investigar una mica què és el que tenim dins, no fora, perquè fora ja ho veiem tots, no? La part pública està clara, sinó el que ens mou per dins, a mi em sembla fascinant.
Ja anem sabent més coses amb aquesta secció que ens porta l'Anna Ruiz, l'horitzó. Què pot passar amb... Avui tocava la cultura alternativa, cada dijous un tema de cap a on davant els diferents sectors que formen el nostre mapa quotidià. Serà així? Aquí ens donen algunes idees. Irà cap a aquest camí? Podria ser que sí o podria ser que no. Ho maridem amb música, una de les altres orquestres que ens va fer ballar i, sobretot, entre altres coses, a ritme de rumba era Gato Pérez, amb la seva orquestra que es va passejar per arreu de Catalunya i també per arreu del món, quasi. I de tant en tant els agradava dedicar-li cançons a la ciutat que el va acollir, a Barcelona, com aquesta que es titula BCN, BCN, Gato Pérez.
Barcelona és bona quan la bossa sona. Barcelona és trista si ets ecologista. Barcelona és xic per la gent de Vic. Barcelona és gris venint de París. Barcelona en metro de milions d'escales. Barcelona en taxi és per milionaris. Barcelona en bus és un pèl confús. Barcelona a peu pot veure en relleu. Barcelona és bruta, no tant com Calcuta. Barcelona rock, es vol semblar New York. I sense voler, ja no té il·lusió per projectar en el món el seu significat. I Barcelona té i un cantant al vent. I Barcelona té un club de futbol que manté ben alta la moral de gol. Barcelona, Barcelona, universal i faraona, tant si canta com si plora. Barcelona sempre és bona. Barcelona té un orangutan únic en el món pel seu color blanc i el descobridor. Un monument al fort que expulsa l'exili, els intolerants. I també ha viscut un bolerista excels de mama africana i pare gallec que va venir portat per l'aroma eterna d'aquest brou sensual que el mare nostre té. Barcelona, Barcelona, universal i faraona, tant si canta com si plora. Barcelona sempre és bona.
Thank you.
el més calent a l'aigüera.
Bé, 2 minuts per arribar al punt de les 12 i arribarem amb l'home dibuixat. Tornem altra vegada a l'orquestra Plateria per arribar, com dèiem, fins a les 12 i començar aquesta segona hora del Més Calent a l'Aigüera.
Dame l'home dibuixat!
Home dibuixat en dalt.